1967, sí, quan ell tenia 31 anys, explica que un dia al sortir del metro, i aquí cito el paràgraf, me topé con unas lolitas de esas. Pero no eran unas lolitas cualesquiera, sino unas de esas que se visten como zorritas, con los labios pintados, carmín, rímel, tacones, minifalda. Tendrían unos 13 años. Subí con ellas y las muy putas se pusieron a turnarse. Mientras una se iba al váter, supongo que a vomitar, la otra se me trajinaba. En el seu gran domini...
Això forma part del llibre...
Això Dios... és textual, pàgina 164 del llibre de Pompom i Teddy. En el seu gran domini de la metàfora, l'autor descriu la situació com una partida de ping-pong. I segueix. El crimen ja ha prescrito. Las delincuentes eran ellas. Si en aquel momento me hubieran pedido que firmara un cheque por el total del poco dinero que tenía entonces, lo hubiese firmado sin pestañear. A veure, Draghi, anem a punts. Us juro que he estat tota la setmana mirant centenars de fotos de Japó al 1967.
Ah, sí, eh?
Hi ha ni una, ni a hòsties, ni de collons, hi ha ningú... Al 1967 no hi havia lolitas, ni a Japó, ni enlloc. Això ho has vist al 2000 i pico i t'has fet una palla de pajillero.
Ja, ja.
Vale. Els americans estaven al Japó, al 70. Estem parlant del Japó tradicional encara, de Mishima.
Mm. Sí, no hi havia la transformació actual
faltava que diguessin que anàvem amb el cabell verd i jugant amb la Nintendo.
Sí.
Ets imbècil, és mentida. El que vas fer va ser anar a putes i després ho justifiques.
Sí, la veritat que aquesta trola no amaga el seu gust per les menors. Però és només, jo crec que és una fantasia de, com deia el Santi, de pajillero. El que passa és que, com aleshores cobrava molta pasta de Telemadrid, va haver de matitzar la poca soltada. I me diu, todo fue inocente...
Ara canvia una mica la versió.
Després va haver de sortir
sí,
per dir, perquè...
Això, no,
és molt greu, això que
va sortir al comitè d'empresa...
I diu, no, això era literatura, perquè todo fue inocente y amistoso. Apenas hubo contacto físico. Cogernos de la mano... mirarnos a los ojos, algún beso furtivo en la mejilla.
Sí,
a eso me refería con lo de trajinar, no a lo otro, al rey de las parábolas. Sí, eso es trajinar. Lo de los 13 años fue una forma de hablar, porque las japonesas tienen un aspecto muy aniñado.
Mm.
Después de rectificar, no sé si eso rectificar, y de recollir cable, va seguint fent declaracions molt sovint sobre el seu gust per les adolescents i sobre els seus viatges a Tailàndia. Me atraen las teenagers. Las adolescentes ya mayorcitas, las jovencitas, de ella una entrevista a Público.
La Zeta diu que apoya al PP, porque siempre, por Cayetana Álvarez de Toledo, que siempre está un medio enamoradillo de ella.
Ah, sí,
sí.
Diu això.
S'ha de dir que tot això, ella va ser durant anys el gran defensor del sexe tàntric, aquest que no,
sí,
que no arribes al final.
Home,
correr-se pa dentro.
Com us podeu imaginar, també era un gran defensor de les dones. Deixem que torni a prendre la paraula.
A veure.
Aquesta és una mica llarga. Pero vale la pena. El feminismo está promovido por la Fundación Rockefeller, que no os entráis de nada, y otras instituciones plutocráticas y la CIA, con objetivos de duplicar los ingresos fiscales que irrigan las coronarias del sistema, incorporando a las mujeres al trabajo y con la progresiva destrucción de la familia, ámbito natural en el que se transmiten los valores morales y se forja la personalidad. Ausentes del hogar los dos progenitores, forzoso es llevar a los niños a los campos de concentración escolares desde sus primerísimos años para lobotomizarlos, robotizarlos, ovejizarlos y transformarlos en ciudadanos sumisos que pasen con la cabeza gacha por la ranura de las urnas y la taquilla del fisco.
Tiro ahí.
Eso sí, se raja de la escuela, pero cuando le digan, ¿y tú el colegio? Yo he ido al mejor colegio del mundo, yo he ido al colegio del Pilar, ¿eh?
Ara. ¡Hombre! El sí. Del Pilar, ¿eh?
Clar, sí,
clàssic.
Ja.
I una altra, mira. Violència de género, eso es solo un birli birloque semántico para arramblar... Si un tío que diu que violència de género es un birli birloque, dius, pues tú sí que eres un birli... Bueno, igual. Es un birli birloque semántico para arramblar con el voto de las mujeres dispuestas a engullir el cebo machaconamente ofrecido por los medios de información que confunden esta con la propaganda institucional. I veient que està afectat, no sabem si anar a esmorzar o fer un segon capítol, perquè això et donaria per molt. Però, va, fem una mica d'incoherència. Serà un visto y no visto, va.
Ahora que va más despacio, ahora que va más despacio, vamos a contar mentiras, la, vamos a contar mentiras.
Molt ràpid, molt ràpid.
Ei, és que podíem estar fins...
No, ja veig, aneu tirant, vosaltres.
Sí. Fins que ha sortit la porta podríem estar.
No.
Ey, que volía ser Hemingway, afirmaba que...
Aquesta frase també és molt bona.
No lo puedo evitar.
es abrir el periódico y leer que ha estallado una guerra, una bomba, una erupción volcánica, lo que sea, y mi primer impulso es irme allí. Es como, en eso soy como Frederick Forsyth, que si le cuentan que un sicómoro crece frente al Kremlin, se va hasta allí a verlo.
No sabem si Frederick Forsyth ha anat a veure algun sicòmoro davant del
Kremlin. Sí, no sabem si un sicòmoro, però, no obstant, quan li van preguntar per tot el tema català, va dir, ¿Cataluña? Ah, no, no sé nada de lo que ocurre políticamente en Cataluña, no me interesa. Esas cosas no son asuntos míos, me aburre la actualidad.
¿En qué quedamos?
Vale, vale, vale.
¿En
vale.
qué quedamos?
Clar, no és un sicòmoro, no és un sicòmoro.
Dels seus temps a la presó, que es recorda directament fent un insult als veritables presos polítics del franquisme. Ell recorda la seva estada a la presó de la següent manera. Cuando estuve en la cárcel, me divertía mucho y pensaba, voy a tener cosas que contar con el tiempo extraordinarias. Me gustaba extraordinariamente ir a la cárcel, y por varias razones. A ver, en primer lugar, porque nos obligaban a llevar una vida muy ordenada, que a esa edad te viene muy bien. Te levantabas a tus horas, te acostabas a tus horas, hacías deporte, leías, estudiabas, aprendías lenguas. Era como un colegio mayor, la cárcel. En fin, fue la medalla de oro para aquellos que soñábamos con correr aventuras. Ya es en que va a morir a las personas.
Toma.
Vale. Los presos comunes, y aquí hay diferencia, digo, porque era pres política, digo. Los presos comunes, que eran gente de pueblo, venían de Andalucía y Extremadura. Era aleccionador escucharles. Siempre digo que eché los dientes como narrador escuchando las historias que me contaban los presos comunes.
Aquí va una otra de las trolas, ¿eh? Desprecio al señor Sánchez, que no ha leído en su libro.
Pedro, ¿eh?
Pedro Sánchez, que no ha leído un libro en su vida, yo he leído 30.000. Había.
30.000 llibres?
Espera. N'hi ha 84 anys.
Sí.
30.660 dies.
O sigui, els 84 anys sumen 30.000 dies.
Si li traiem 4 anys...
Diguem que no va néixer sabent...
No, 4 anys, li traiem, que són 1.460 dies, li queden 29.200 dies. Més d'un llibre al dia. Tot això que fer...
I escrivint...
Follant 5 hores al dia!
Follant 5 hores al dia!
Que no tens temps!
No tens temps! Entre capolles, dones entrevistes, vas als toros, et tires dos japoneses al metro...
No, però s'ha de dir que això despista molt, perquè quan ell feia un programa de televisió, a la televisió de València, que es deia El Faro Alejandría.
Molt aplaudits els programes de tele.
Ell cobrava per la seva productora, però ho feia amb els mitjans de televisió espanyola, on feia un altre programa que es deia Negro sobre Blanco. Bueno. Vull dir, perquè això és que estàs tan ocupat entre llegir llibres i follar que no tens temps de pensar les coses com les números.
És que podríem estar molt perquè podríem seguir amb el rotllo del misticisme oriental, les religions que... I també, per exemple, que considerava internet, el va definir com el imperi de l'aranya. Renegava de les xarxes i estava donant la brasa a Twitter fins a l'últim minut de la seva vida. O sigui, coño, perquè ell va dir de les redes sociales, frase seva, ¿qué es lo mejor de las redes sociales? Nunca me he metido en ese antro. Prefiero las putas.
Dormi.
Però acabarem amb la meva mentida favorita. Explica que tenques que cuando nadie conocía a Borges, haciendo yo un viaje desde Barcelona a Génova en tren, cuando tenía 23 o 24 años, me encontré en un vagón de tren un libro suyo que ha marcado mi vida. Como es La Rosa María, el llibre. Mm-hmm. Como puedes ver, Borges me marcó y mucho. A veure, Draghi.
A veure, què passa?
Quan tu tenies 23 o 24 anys,
sí.
Era l'any 1960. Borges, que no lo conocía nadie y lo descubriste tú, había publicado un librillo que se llama El Aleph.
Hostia.
Bueno, que es de 1957. Al 1960, Borges comparteix amb Beckett el Premi Internacional de Literatura. I Borges, en aquella edat, era catedràtic de totes les universitats del món, de Howard, sí. I Borges tenia 61 anys. Però gràcies per descobrir-nos a Borges.
Sí, sí, hòstia, si no fos per tu, Dragó. I encara queda parlar de com estima el seu col·le i renega l'educació. De com parla a favor dels toros. La tauromàquia és lo que queda del caràcter d'Espanya. Los antitaurinos son acojonados. Gente que no sabe plantar cara a la vida. I al mateix temps odiava el futbol i el periodisme esportiu. Arran d'aquest atac al futbol...
Va ser amb un debat amb Jesús Hermida a la tele.
Sí. La millor definició d'aquest orate la va pronunciar José María García.
Que és l'únic tio que li va parar.
Però, perdona, José María García estava en el debat?
No.
Sí. Era José María García, Lendoiro, Cortés Elvira
y
Sánchez Dragó.
Ah, pensava que havia dit la ràdio. I diu, hay ciudadanos normales y otros como Sánchez Dragó.
Hòstia, Jordi García.
Sí, a la cara li va dir.
Ara, una última anècdota per acabar. Ell va tenir moltes relacions homosexuals, no una d'ella. Un obseso del sexo como yo, ¿cómo no va a conocer varón?
Sí, se me diría que, ¿cómo no va a haber tenido relaciones homosexuales però, con lo guapo que era.
Però el loco de la colina, o sea, que recordeu de, sí, de Jesús Quintero, li fa una entrevista a la ràdio, i li diu a Sevilla, i li diu: Fernando, ¿tú has conocido varón? Y ahí digo, sí, la primera vez fue con un negro, explica, ¿no? Y al día següent, no he trobat el titular, però existeix, un diari de Sevilla posa, ja sabemos por qué el programa de Dragó se llama Negro sobre Blanco.
11 i 10 minuts, avui probablement és un dels, una de les pressions més altes que han rebut els exagrables al llarg dels, dels anys que fa que fan aquesta, aquest espai. Avui Fernando Sánchez Dragó ha passat a formar
nosaltres
part...
Nosaltres no volíem, eh?
No, ja ho sé, que no volíem.
No queria, senyora.
En cap mena de cas.
No queria.
11 i 10, Santi Jiménez, Malcom Otero, gràcies, eh?
Ah, vosaltres.
Adiós, adiós, adiós.
Avui és un museu.
Sauf les aveugles, bien entendu.
Això que sents és música creada amb copes de vi i cava. O el que passa quan fusiones música i Penedès. Del 28 al 30 d'abril, vine a Ressons Penedès. 33 concerts a cellers i espais singulars. Amb Amaya, Ivan Ferreiro, Els Pets, Els Catarres, Joan Dausà i molts més. Compra les entrades de cada concert a ressonspenedès.com.
Les 11 i 10 minuts, hora d'actualitzar la informació amb l'Adrià García. Què tal, Adrià? Bon dia.
Bon dia.
El govern espanyol prepara un programa per impedir que la intel·ligència artificial robi dades a les empreses.
Sí, ho ha explicat la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, al Via Lliure. Avisa que serà un sistema de caixa negra que permetrà a totes aquelles empreses que facin servir programes com ChatGPT saber si tenen o no filtracions d'informacions. Un reglament que podria veure la llum a finals d'aquest mes.
Al final d'aquest mes tindrem el reglament que invitarà les empreses a posar tots aquests sistemes sota la nostra auditoria i en funció d'aquestes conclusions és quan podrem en marxa eines perquè les puguem aplicar a totes les empreses, els reguladors, també les petites i mitjanes empreses, que podran tenir responsabilitats sobre un software que és una caixa negra i no saben si tenen implicació o no.
Artigas també adverteix que aplicacions com ChatGPT són sistemes perillosos perquè han passat massa ràpid de la fase d'investigació a la fase comercial, sense cap mena de limitació. Per això diu que si acaben esbrinant que incompleixen les lleis de protecció de dades europees, els podrien acabar bloquejant. I el Mineiro, el tercer nanosatèl·lit de la Generalitat, ja està en òrbita. El llançament, a través de la companyia SpaceX, s'ha pogut fer finalment aquest matí des de la base espacial de Vandenberg, a Califòrnia, després d'haver-se ajornat dues vegades pel mal temps. Miquel Sureda, professor de l'Escola Superior d'Enginyeria Aeroespacial de Terrassa, ha explicat al Via Lliure de RAC1 la importància d'aquesta iniciativa.
És un satèl·lit bastant revolucionari. Serà un satèl·lit que podrà donar un servei d'internet de les coses amb 5G amb un estàndard molt innovador i bueno, va consolidant aquesta aposta, diguem, de país per anar fent unes constel·lacions que puguin donar observació de la Terra i també comunicacions a tot el territori.
El Mineiro orbitarà al voltant de 550 quilòmetres de la Terra i passarà per sobre Catalunya cada 5 dies. Formarà part d'una xarxa de 64 satèl·lits que treballaran conjuntament per donar cobertura global al país. I de tornada a la Terra, atenció a aquells que hagueu d'agafar el cotxe en les pròximes hores, perquè un accident ha obligat a tallar dos dels tres carrils a l'AP7 a l'alçada de Santa Perpètua de Mogoda, sentit sud. S'hi acumulen ja 5 quilòmetres de cua. En aquesta mateixa via hi ha també retencions a l'altura de Vilafranca del Penedès, direcció també Tarragona, però en aquest cas s'hi acumulen prop de 2 quilòmetres de cua i es manté un carril tallat per l'incendi ahir d'un camió que encara no han pogut retirar de l'autopista. I en plana política, Laura Borràs insisteix que no té intenció de fer un pas al costat al Parlament. La presidenta suspesa, condemnada per haver trossejat contractes quan dirigia la institució de les lletres catalanes, assegura que no abaixarà el cap. Això després que la Junta Electoral Central deixés en mans de la cambra i dels republicans aclarir la seva situació.
No cada dia et condemnen a 4 anys de presó, 13 anys d'inhabilitació. Però el dia que va passar, on era jo? Perquè voldrien que estiguéssim planyent-nos perquè la situació és complicada. Però, en canvi, jo no ho deixo estar, nosaltres no ho deixem estar, perquè deixar-ho estar, efectivament, és més còmode, però no serveix per avançar.
Borràs lamenta l'actitud d'Esquerra, qui acusa d'haver abandonat l'objectiu de la independència i despistar amb la proposta del pacte de claredat. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
D'aquí a 3:15, a les 12, el Barça rep l'Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff i, en cas de victòria, deixaria la porta oberta a ser campió de la Lliga Femenina aquest mateix cap de setmana. Per ser-ho a més, caldria que el Madrid no guanyés demà al camp del Betis. Les blaugranes juguen amb Sandra Paños a la porteria, Marta Torrejón, Paredes, Mapi León i Rolfo a la defensa. Aitana, Kira Walsh i Patri al mig del camp, i Graham Hansen, JC i Vicky López al davant. Vicky, juntament amb l'absència de Lucy Browns, són les novetats més destacades en l'11 blaugrana a una setmana per l'anada de les semifinals de la Champions. A la Lliga Masculina, la jornada es reprèn a les dues amb el Villarreal Valladolid, i a 6:45 jugarà l'Espanyol al camp del Betis. És el primer dels 10 partits que els queden als blanquiblaus per intentar sortir del descens. Luis García recupera Sergi Gómez i Adrià Pedrosa, que porta un any d'absència per lesió, però en canvi no podrà comptar amb Òscar Gil, Aleix Vidal, Calero, ni tampoc amb Brian Olivan. I entre les previsions destacades de cara al migdia i al marge del futbol, en destaquen les semifinals del Masters 1000 de Monte Carlo de tennis. A les dues es juga el Rublev Fritz i posteriorment el Sinner Rün. Cap a 3:15 també arrenca la tercera i última tanda d'entrenaments lliures del Gran Premi de les Amèriques de motociclisme, amb l'inici de la qualificació de MotoGP a les 6:50 i la cursa a l'esprint a les 10.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
I pel que fa al temps, el sol dominarà la majoria del país, amb tan sols nuvolades entre el nord de Barcelona i Girona, que poden deixar algun ruixat local, sobretot a la tarda. El vent bufarà amb ganes a l'Empordà, al sud i als cims del Pirineu, i les temperatures pujaran una mica més arreu de Catalunya. Tan sols baixaran a la cara nord del Pirineu, on quedaran restes d'algun xàfec amb ambient hivernal.
RAC 1. Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
La passió d'Esparreguera. Un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí-tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Més que edificis que responen a necessitats i desitjos, espais que aborden allò social, cultural i ambiental. Més que empatia, empatia radical. Model, més que un festival d'arquitectura. A l'entorn del Parc de les Glòries, del 20 al 30 d'abril. Descobreix tota la programació al web model.barcelona. Col·labora Fundació Mies van der Rohe, Ajuntament de Barcelona.
Barcelona respira cursa i solidaritat.
10 quilòmetres excepcionals, des d'Avinguda Diagonal fins a Plaça Catalunya.
Inscriu-t'hi gratuïtament a la web cursaalcortingles.cat fins al 30 d'abril.
Siga solidari i corre amb la samarreta i la pulsera de la Fundació Pasqual Maragall per un futur sense Alzheimer.
El diumenge 7 de maig a les 9 del matí, Barcelona respira cursa.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Les 11 i 20 del matí, ja els tenim per aquí, els pantalleros. Què tal, Blai, tot bé?
Bon dia.
Hola, Broc.
Ei, bon dia.
Hola, Toni.
Hola, què tal? Baixa sensible, també hi ha una baixa sensible.
Sí, hi ha una baixa sensible.
Falta el Bulli,
sí.
No?
Sí, la Noemí avui sí, no ha pogut. Sí.
Falta l'ànima de pantalleros.
On és? Sí. Se sap on és?
El Bulli.
El Bulli?
Mira, sí, visitant el museu.
No, el museu encara no fa.
Anant després del
museu. S'ha colat al museu del Bulli.
No, no. Heu vist el Mineiró o no? com s'ha aixecat aquest matí, eh? Hòstia, a 28.000 quilòmetres per hora,
vaig viure ahir el moment en què està a punt d'enlairar-se.
Sí, no,
no, que ho vam posar tot demà.
Bueno, passa
aquestes coses a vegades. Eh?
Sí, sí, hi havia molta tensió i al final no.
Però van bueno. Dir, em va, jo m'imaginava nanosatèl·lit,
sí.
Doncs un metre per dos.
No, nano és nano.
30 centímetres.
Re, és una capseta, és, un, és com un, com es diu, una...
És com un Lego, una joguina, un cub de Rubik.
Una mica cub Rubik.
És molt petit.
Et molesta que sigui tan petit?
És que hauries una mica més gran. Els catalans... Pots... Els catalans...
Però ja saps què diuen, Antonio, ja saps què diuen. Pot petit.
Sí, la bona confitura i el pitjor verí, com diu la meva àvia. Que era la segona opció, la meva àvia.
Però okay.
Un satèl·lit no, una mica més gran.
Un satèl·lit volies que, no, que es desplaqués una mica.
Ah, amb unes ales.
Volia veure ja.
Té poca èpica, vols dir, no?
Exactament. Jo
per fer una pel·li per així mi, no, que... de l'espai, no?
Exactament. Clar.
Una mena de... Com es diu? La...
Armageddon.
No, Armageddon no. Cony, aquesta és la... Interestel·lar.
Interestel·lar.
No pots anar amb, una, amb un satèl·lit de 30 centímetres.
No, no pots anar. No, gràcies, ja ves, sí. Perdona, el moment en què vas a carregar-lo en el coet.
Ara.
Vinc de Catalunya. Sí.
Bandera catalana.
No, portes...
Bandera allà.
Portes un cub embolicat amb una bandera catalana molt petit. I el tio americà et diu... What is this? Vale, això és... Vale,
una senyalet.
On està el satèl·lit de veritat? Allà. On està el satèl·lit portat amb dos... amb quatre portadors?
No. Però per això es diu Mineiró, perquè és una cosa...
El que vol el Toni és un Transformer que es desplegui a l'espai amb una bandera catalana. És això, no?
Sí, sí,
un Transformer.
I rajos làser.
Sí, i explosions, explosions.
Una barretina gegant amb dos canons.
I George Clooney allà al costat.
George Clooney no.
És la petició, és la petició que tenim feta per al pròxim...
Vestit d'astronauta agafant el satèl·lit amb les seves...
Un satèl·lit català amb que sigui en forma de barretina. 11:21. Un moment, de seguida els pantalleros, però abans els consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum.
La barbacoa és l'excusa perfecta per a qualsevol celebració. Amb amics o amb la família, de carn o de peix, per dinar o per sopar. Sempre és un bon pla per reunir-nos al voltant de la taula i gaudir d'un bon menjar. Cuinar la barbacoa ens permet preparar d'una manera molt senzilla carns i peixos acompanyats de verdures i hortalisses, oferint plats amb un aroma i un sabor exquisits. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la Cooperativa Consum, donarem algunes idees per preparar una barbacoa. En primer lloc, Núria, què ens cal per fer una bona barbacoa?
Com cada elaboració culinària, la barbacoa també té el seu truc. Tot compta per aconseguir un sabor tan característic, des de l'elecció de la llenya o el carbó vegetal per fer el foc, fins a l'aliment principal amb què s'elabora. A més, la barbacoa necessita una bona compra. Cal planificar-se bé i saber quin tipus de convidats tindrem per comptar amb els millors ingredients preparats. Per exemple, si hi ha vegetarians, ens caldran més verdures per preparar la brasa.
I quins serien els passos bàsics?
Primer preparem aperitius per obrir la gana o per fer paciència. Per exemple, hummus o guacamole. Si macerem prèviament la carn i el peix, ajudarà que es mantinguin millor els aromes i si calculem el temps de cocció de cada aliment, també ens ajudarà a servir-los tots alhora. Pel que fa a les verdures, perquè no estiguin seques ni perdin la seva humitat, les podem untar amb oli. I sobre el pa, tinguem en compte quin va millor per acompanyar la carn o el peix. És típic fer llesques de pa de pagès, però per què no unes llesques de baguet, pa de vidre o xapat a torradet amb tomàquet i un bon oli?
I alguna recomanació especial que ens puguis compartir?
Si ens agrada, podem afegir branques de timó, de romer o d'espígol a les brases sense que es cremin, perquè desprenguin tota la seva aroma i se n'impregni als aliments. Si fem espai dins les brases i ho dipositem com si fos un farcellet d'herbes, queda molt bé.
Moltes gràcies, Núria, per aquests consells d'avui i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Via Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
Premis que posen en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Un compromís que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb l'impuls de l'aigua canvia el futur.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem amb tu els premiats de la segona edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Llença't a un estiu divertit i educatiu a la Fundació Pere Tarrés. Torna a compartir noves experiències, a conviure i créixer, a fer nous amics, a viure aventures, a aprendre a través del lleure. Confia en la Fundació Pere Tarrés per gaudir d'un estiu únic a les colònies, als casals i les activitats dels centres d'esplai. Informa-te'n a peraterrés.org/estiu, perquè l'estiu és Pere Tarrés.
Amb Manlleu Origen omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. Amb Manlleu Origen.
European Le Mans Series al circuit de Barcelona-Catalunya el 22 i 23 d'abril. Curses de resistència de prototips i GTs. Accés al paddock, a la grella i al pit lane a partir de 10 euros. Entrades a circuitcat.com.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
El 22 d'abril, al Palau Sant Jordi serà una gran festa. 50 anys de la companyia elèctrica d'Arma.
Un concert únic amb col·laboracions inèdites. Sopa de Cabra, The Tallets, Gossos, Jordi Cuixart, Maria del Mar Bonet, Gemma Humet, Celtes Cortos i molts més per celebrar junts mig segle de la banda amb més trajectòria del país.
El 22 d'abril, viu un concert històric. Entrades a companyaelèctricadarma.cat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suany.
La cançó d'aquesta setmana és un dels grans clàssics de Bruce Springsteen, Bobby Jean. En coneixeu la història? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
A RAC.
Que hi havia 5.000 naus combatent i una nava amb una nau i deia, mira, estan allí els nostres amics. Però que no veus que hi ha 5.000 naus destructors imperials i el tio enmig d'aquesta batalla de milers i de milions de soldats veu un tio amb un poni a una ala d'un destructor imperial.
Via lliure.
Campeón, saps què ara?
Un disc campeón, que te'n vas cap fora de la patada al cul. Però d'una manera... Campeón, va dir.
Maquinote.
Xavi Bundó.
3 minuts i 2 quarts de 12 del matí. Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Bravo. Ha semblat... Està, però està marejat, eh?
És a dir,
hi
ha algun metge a la sala?
Sí, sí. Bala d'oxigen per ell, sisplau.
Escolta, he de dir que és
ha semblat el Hosmer ahir, sí? Al versió RAC1, sí, sí, que va fer aquell crit superfort.
Vaig sentir a dir Hosmer.
Extraordinari.
Però... Hi ha un moment que vaig intentar tocar la...
No. Va estar a punt de rebentar els altaveus.
Podríem fer una competició Hosmer, sí, Toni García Ramon, sí, sí, un dissabte. Que vingui aquí.
Jo vinc vestit...
Va, això, ja, escolta, el que vulguis. Anem amb les coses que tenim. Primer, sí, que sapigueu que abans de parlar de les estrenes de cinema, hi ha una pel·li que apareix al cine aquest cap de setmana que... Hosti, aquesta. Quants anys té, això?
Uf, del 78, 79.
Imagina't.
No, la recordo com si fos
antiga,
avui.
Eh? Jo crec que és més antiga.
Més antiga,
jo crec que sí.
78, crec.
Jo crec 78,
que sí.
Eh?
Sí, 78.
Sí, jo crec que va per aquí,
Sí, perquè em sembla que la 2 és del 8. estrenada el 80, crec.
78, sí senyor.
78.
78.
És una d'aquelles pel·lis que se't queden marcades, realment. És a dir, la vaig veure de molt petit i encara recordo l'impacte.
La millor pel·li de superherois de la història.
Sense dubte, sense dubte. Escolta, els efectes especials que potser ara semblen antiquats per l'època eren absolutament increïbles.
Però aquell senyor volant... Colant.
I tant que colen.
Segueixen colant, tio. La primera vegada que apareix Superman, que és quan rescata la llebre de gent. Spoilers! Però que ja té 40 anys. Quan el tio puja i agafa l'helicòpter i està superben fet. Però en aquella època, en fi, tot estava en pilotes. Vull dir, el món dels efectes especials, tot eren efectes pràctics. Vull dir, que no hi havia ordinadors. Tot estava en pilotes, hi havia coses meravelloses. Però vull dir que encara no s'havia entrat amb els ordinadors i això, el CGI i de més. Increïble. Obra mestra. I quan comença la pel·li... que passen com portades de còmics.
Brut. El començament, sí, és increïble. La música...
Llavors, quan surten... Bueno, les lletres que passen...
L'altra cosa, la banda sonora és extraordinària.
És molt important.
Sí. Hi ha un senyor que deia... És que totes les bandes sonores de John Williams s'assemblen.
Home, sí, per favor.
Aquest senyor? Què s'hauria de fer?
On escolta, fixa't si és important aquesta pel·li.
Enviar-lo a Krypton.
Que encara avui... El Superman és Christopher Reeve.
Sí,
és a dir, encara avui és el millor actor que ha fet de Superman.
No hi ha ningú que hagi pogut fer aquest paper tan bé com ell, i no hi ha ningú que sigui recordat com serà recordat ell.
Aquella imatge obrint-se la camisa amb la disfressa a sota.
Aquelles ulleres, no?
Jo me'n recordo en aquell moment l'impacte. Jo tenia 7 anys.
Sí.
Hòsties, la vaig anar a veure al cine.
Impactant, sí.
Era increïble, tio. Increïble. I la quantitat de gent que va voler volar.
També.
Calla.
Quantes notícies d'aquella època.
Sí.
Coses estranyes, com fer girar el món al revés i fer que vagi enrere el temps.
Uah, aquella escena és...
Ah. Aquella escena, a mi em va fer dubte. Aquella fins i tot sent un nen, vaig dir, era Superman.
A veure, Superman,
perquè no va fer el mateix, es va morir ton pare, te'n va estimar bastant.
Clar, podies tirar més enrere.
Tira bastant, aquest fort no estima bastant, perquè ja podia haver girat el món al revés.
Però escolta, imagina que aquest Superman pots fer això amb l'Euromillón. Veus el número, gires cap endarrere i compres el mateix, i el fas millonari.
I després no em diré, però l'ex Luthor.
Sí, Jim Hackman. Un paper increïble.
Tu dius això de no girar el món. Si jo fos Superman, no podria evitar entrar en una espiral de delinqüència. Black Superman, bancs... El que jo faria de crim sent Superman és que no ho puc ni imaginar-m'ho. Jo no podria fer el bé sent Superman. Jo ho reconec.
Recordem que era Christopher Reeve, evidentment, de Superman. Ara està al cine, n'hi haurà poc, no?
Jim Hackman,
de l'ex-Luthor. Marlon Brando, de pare de Superman.
Ostres, Jor-El.
I el pare adoptiu era Glenn Ford.
Era Glenn Ford. Però el moment de la mort de Glenn Ford és un dels més macos de la història del cinema.
Sí, senyor.
Impressionant.
Sí,
senyor. No, un pel·liculot com una casa.
Bé, 11:32, doncs està als cines.
2.000 estrelles.
És el moment d'anar a veure-la.
2.000 estrelles.
2.000 estrelles.
Blai, sabem a quins cinemes està? Perquè jo m'acostaria
a
veure-la.
Crec que a Barcelona hi ha un parell o tres, a Girona n'hi ha algun altre. No,
està parlant en versió original o doblada?
Crec que doblada, eh? I a més, crec que es va redoblar la pel·lícula i...
Ah, es va redoblar.
Mal fet, això.
Una persona feia totes les veus. No, Santiago Segura.
No, home, no, Antonio.
Vinga, va, però al cinema, què hi trobareu? A banda de Superman, aquesta no és una reposició de Gene Kelly, per exemple?
Ni Gene Kelly, ni Michael York.
Jo no sé vosaltres, jo la recordo molt de veure la tele de petit i m'agradava aquella pel·li.
És que era extraordinària. La del Gene Kelly, la de George Sidney, hòstia, era boníssima.
No, però la de Michael York és una altra, no?
Sí, aquella és la de Richard Lester.
No, però dic Gene Kelly.
A mi la de Vincent Price fent de Cardenal Richelieu, que és la de Gene Kelly.
Ah, és
fantàstica.
Quan diu la traïció és una mera qüestió de fetges, que és una de les meves frases favorites. És meravellosa.
Doncs s'estrena en versió ara actual Los Tres Mosqueteros d'Artagnan.
Voici donc les diables que je dois rouler.
Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire? Vous croyez que ça va justice?
La veu de Vincent Cassel és tan reconeixible.
Va, pel·lícula francesa, no? Blai, amb Vincent Cassel, però també amb d'altres noms importants.
Home, surt l'Eva Green, fent una Milady, o sigui que per a les majors. D'una pel·lícula...
Milady de Winter, no?
Exacte. Que és una pel·lícula que és un díptic, recordem. No és només, sinó... S'ha estrenat ara aquesta d'Artagnan i al desembre s'estrenarà Milady, que serà com la continuació d'alguna manera, que acabarà de rodonir aquesta història, que és una adaptació portada no a l'actualitat, però sí a modernitzada d'alguna manera.
Perquè, visualment, per exemple, té molt marge.
I a més, s'han gastat
records de pel·lícules de fa 50 anys, per exemple.
És una producció de 70 milions d'euros, és una producció francesa, on també hi ha producció espanyola, per cert, de Planeta, I és això, és el que et deia, és una mica d'actualitzar aquesta història. Sí que és cert que els highlights hi són l'enfrontament amb els tres mosqueters, aquell duel que té quan necessita el duel amb els tres mosqueters del personatge de D'Artagnan, i apareix, doncs, la història del duc de Buckingham.
Escolteu, any 2023, quina mandra veure ara una pel·li de mosqueters.
No, home, no.
De senyors amb unes espasetes, amb unes malles i uns barrets amb plomes allà lluitant. Home,
no,
per favor.
Amb plomes. A
mi, fotem-me... Nostres...
No, fotem-me... Estàs confonent Robin Hood.
Mare
meva. Ho trobo... Robin Hood tampoc t'agrada, no?
Ho trobo...
Aquella gent amb barcs. No,
però és que una pel·li de mosqueters la veig rància. Feu-me els tres mosqueters contra Godzilla i potser llavors sí que us ho compro. Transformes els tres mosqueters, això sí que us ho compraria.
Però tu, per exemple...
Contra Godzilla. Puja-li a Godzilla.
Que viene Godzilla!
Godzilla Versalles.
Aquí han convertit el personatge de Portos, és bisexual, per exemple.
Pues que a mi
això, això no crida l'atenció.
A mi em cansa que a mi em produeix mandra aquest format.
Tampoc, no entès
gaire. Però un moment, a què ve aquesta...
Han decidit que porta els mosqueters.
Però a què ve aquesta referència?
No, al contrari, és aquesta actualització, és aquesta modernització de la història.
Jo només dic que a mi l'actualització...
A més, perdona, Broc, hi ha també una història amb la guerra entre catòlics i protestants, que això a les versions pràcticament...
Això li interessa molt a Broc.
A Broc no li interessa.
No, veig que no...
Un moment. A mi m'interessa una cosa, primer. Si pot captar un públic que està acostumat a les espases...
És una molt bona pel·li d'aventures.
Clar, és que és una bona
pel·li. És una molt bona pel·li d'aventures. Si t'agraden les pel·lis d'aventures, jo la vaig gaudir molt. Sembla una pel·li d'aventures molt disfrutable. Bons actors, un guionet ben apanyat, el dolent és collonut, molt bé.
A mi potser li falta una mica de lleugeresa en algun moment, una mica d'humor. Ara, la pel·li funciona estupendament.
Sí. O sigui, perdona, que ara sí estàvem recordant, com dèiem, els mosqueters de l'any 48, que sí. Si algú la vagi a buscar, pel·lícula del Jim Kelly i de...
Qui havia l'Anna Turner, que era amb
l'Anna Turner, la Lady de Winter. Hi havia Angela Lansbury,
Que era la reina.
Doncs aquella tenia una càrrega humorística evident,
sí.
Permanentment hi havia
gats. Però és que a partir de llavors pràcticament totes les històries, totes les adaptacions dels mosqueters tenien humor. La del Richard Lester tenia humor, la del Kiefer Sutherland amb el Charlie Sheen.
La mofa, de fet, si tu esculls a Gene Kelly per fer la d'Artagnan, ja estàs... Ja, és una declaració d'intencions.
Sí.
I Gene Kelly està tan collonut,
està
perquè és un tio amb una presència física tan bèstia. Recordo que cau d'una espècie de font d'esquenes.
Sí.
S'aixeca sense... O sigui, bueno. Toca amb l'esquena del terra i que dius, jo faig això.
Hi ha algunes escenes
mirant,
de batalla extraordinàries.
És que eren com coreografies.
Eren coreografies, bàsicament. Era una dansa. Però, I aquesta, llavors, us ha agradat els dos?
Sí.
El Broc li fa mandra.
No, és que no penso anar-hi. A més que surtin matralletes o alguna cosa així de la pel·lícula,
aquesta és l'actitud de col·laborador. Jo crec que cada vegada restringiria més el que vas a veure, Broc. Sempre trobant alguna pega.
Vale, no, perfecte, fem una cosa només. Una sèrie de mitja hora, un capítol de mitja hora, cada dissabte.
Va, segona, Comte Dràcula...
Hosti, sí.
Amb Nicolas Cage. Segle XXIII.
Sí.
Qui vol veure a un senyor amb les dents afilades com podies matar amb un bazooka?
Pel·lícula que es diu Renfield i que té Nicolas Cage...
Fent de Nicolas Cage.
A més que es reconeix.
No, fent de Marilyn Manson.
Nicolas Cage fent de Dràcula.
Sorry to interrupt. Are you okay? I need to get out of a toxic relationship.
Toxic.
Relationship.
Això és de broma, no?
Home, sí, és en clau d'humor. És en clau d'humor.
A més, que se'l veu molt,
És molt curiós.
No, diguis, no és allò que dius, ostres, Nicolas Cage ha fet una transformació que ni el reconeixes.
No, es reconeixes
tota la cara, ja.
Ara que ell no és el protagonista, el protagonista és el personatge de Renfield.
Qui era Renfield?
Era l'assistent del... Era aquell que es menjava els insectes.
L'esclau.
El que li ajudava i li portava les víctimes. Aquí han passat, doncs, un munt d'anys i viuen a l'actualitat, a Nova Orleans. I llavors el que de fer Renfield és portar-li víctimes al Comte Dràcula. El que passa aquí, una trama amb uns venedors de droga... Això ja t'agrada més, no, Broc?
Tu t'agrada, Blai?
A mi sí, jo m'ho vaig passar molt bé.
És divertida.
És divertida. I a més, té una cosa boníssima, i és que ara dura 90 minuts.
Home...
I que això avui dia ja és un...
No hi ha res de por ni de tensió,
No, ens fa riure.
A veure, jo em puc posar els nens...
Home, no, coi. Nens, tampoc,
estic segur que hi haurà gent que porta... Renfield és nom de pel·lícula una mica de
cor. Segur, no.
Però recordeu que hi ha d'equipatacions.
Què passa? Decapitacions.
Decapitacions, desmembraments, no saps sí. Què,
d'equipatacions. Per això t'he tirat la mà, pobra.
Desmembraments, o sigui, hi ha una sèrie de... Hi ha sèrie de gore,
té cosetes, té les seves cosetes.
I és Nicolas Cage interpretant una versió de Nicolas Cage molt passada de voltes. Molt.
Veig algunes imatges de...
Molt passada de voltes.
Però molt lisèrgic, diguem.
Ja, és molt curiós perquè la pel·li és com una mena de seqüela directa del Dràcula del 31, del Todd Browning amb el Bela Lugosi. Perquè fins i tot hi ha imatges en blanc i negre.
Sembla Bela Lugosi, ell.
És que, o sigui, veus el personatge de Bela Lugosi però en la cara de Nicolas Cage.
Una trolejada com una casa.
No, però està superben trobat, eh? Molt ben trobat, això. I després això són els dos o tres primers.
Això és la gran troballa de la pel·li, per mi.
Sí. Sí, està molt ben trobat. Si et quedes els crèdits finals, apareix el...
No facis spoilers.
No, el rètol de Renfield, sí. Com el Dràcula, com el rètol del Dràcula del Todd Browning,
vale.
I de fons, al fons, aquell blanc i negre d'aquell castell. Mm. Està superben trobat. A mi és una pel·li que em va dir.
Total, que us ha agradat. Los Tres Mosqueteros, Renfield, família...
Brock no dirà mai a veure-la.
Amb nens no.
Perquè no li agraden els monstres.
No li agraden els vampirs.
Va, i l'última...
Si fan Dràcula contra Godzilla, ell ja aniria.
Però s'ha fet, segurament s'ha fet, aquesta.
Dràcula contra Godzilla?
L'última. Que aquesta no té res a veure de to, del que estem parlant. Pel·lícula sobre els atemptats del Bataclan de París de l'any 2015, que es diu Novembre. Perquè precisament va ser una nit de novembre.
Els atemptats.
Clar, no és un documental?
No
és un documental.
No, és una ficció.
És una ficció.
Bueno, una ficció basada, i segons he llegit, estrictament en els fets reals, en el que va passar.
En la investigació, bàsicament.
Sí, bàsicament...
El punt de vista on el posen?
Sí, d'aquests atemptats de París tenim, per exemple, els documentals d'HBO 13 de novembre, Atac a París, que t'expliquen com van anar els atacs.
Per mi aquest és el millor, tots.
És una pel·li de terror, això. O sigui, realment jo vaig quedar impactat amb aquells documentals. Després també tenim aquella pel·lícula Elisa Aquila Cuesta, Un any, una noche, sí, que parla de les conseqüències de la gent que ha de viure això, i aquí parlen del mateix atemptat, però des dels investigadors, des de les forces de l'ordre, de com la policia francesa va aconseguir arribar fins a la gent que va perpetrar aquests atemptats.
Sí, ara que sentíem un telèfon, la primera trucada de senyors, ha passat alguna cosa.
No? Exacte, sí. I a partir d'aquí, com la policia, com les forces de l'ordre s'ordenen i busquen i comencen a investigar, a veure com poden agafar l'abans possible, amb una pressió increïble per part del govern, els terroristes. No és una pel·li de personatges, no és una pel·li que parli de la psicologia i de les conseqüències dels atemptats, és una pel·li que és pura tensió, pur múscul, és a dir, estàs tota la pel·lícula veient com aquests policies que es passen 3 o 4 dies sense dormir intenten perseguir i arribar a capturar els terroristes. Em recorda molt a pel·lícules d'estil la pel·lícula aquella de la Catherine Bigelow, d'Obama, Zero Dark Thirty.
Sí, La noche
más oscura. Són pel·lícules amb que es veu molt tècniques, en el sentit que tu
molt veus... Molt quirúrgiques, molt fredes.
Molt
no?
Fredes, que tu veus una investigació com operen aquests agents, però en cap moment aprofunditzes en els personatges, en els diferents personatges, en els agents, etc. Senzillament peces que es mouen perquè tu vegis com aquella investigació. Una pel·li tensíssima.
I que, a més a més, evita la tentació de mostrar els atemptats. O
sigui, sí, això no es veu.
A partir del moment que comencen a rebre trucada al servei d'emergències d'això, de gent que diu que ha passat alguna cosa, i a partir d'allò comença aquesta pel·li que és allò filmada càmera en mà, tot molt pur nervi.
Sí. Et pot posar nerviós, ho aconsegueix. Té una cosa bona, també. Té un punt de crítica. El treball que van fer les forces de l'ordre no esquiva aquest punt de crítica. Jo crec que és molt valent en aquest sentit, perquè es van fer coses malament, evidentment, i la pel·lícula ho reflecteix, i això és d'agrair, no? Una bona pel·li, a més ràpida, passa una hora i mitja aquest que dura,
i reflecteix molt bé com és treballar, doncs això, investigant una cosa com aquesta en el moment en què passa,
amb la pressió aquella,
una pressió que aixafaria qualsevol ésser humà, no? Tenint en compte com va ser allò, les víctimes que hi havia,
allò va ser molt gros en tots els aspectes. Va ser
una bestiesa,
en paral·lel van passar moltes coses a la vegada, en molts llocs diferents, i amb desplaçament de les pròpies persones que anaven d'un lloc a un altre.
I que volien que ho resolguessin en 5 minuts.
Sí.
Les pressions que rebien per part del govern...
Jo crec que això està molt ben fet, i crec que la pel·li és quirúrgica per això, perquè si arriben a fer una pel·li d'emocions, allò n'hi ha qui ho aguanti.
I el protagonista és Jean Dujardin, que potser hi ha gent que pensava que havia desaparegut aquest senyor, que
treballa
molt a França.
Home, havia guanyat un Oscar i l'havien perdut de pes candidat.
Sí, a França ha continuat treballant, però sí que és cert que...
que és el cap de la policia.
És el cap d'aquest equip d'investigadors.
Interessant, la pel·lícula. Bé.
3:15 del matí. Doneu-me res, 2 minutets i de seguida les sèries. Vinga.
Via Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
El temps vola, però les veus perduren. Per això, Vueling entrega el premi a la veu de l'any refermant el seu compromís social i esperit renovador.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis Drac creats per RAC 1.
Amb la participació de Vueling, que connecta a persones i llocs amb una clara destinació. Treballar per avançar cap a un futur de l'aviació més sostenible.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu.
200 grams de nous al natural a l'Esto ara per 1,69. T'estalvies un 22%. I hamburguesa de boví ecològica d'origen Pirineus per 1,89. T'estalvies un 24%. Lidl, marca la diferència.
Preparat per guanyar la carrera a la renda?
Com cada any em toca presentar la renda i no sé ni per on començar.
Em sento perdut.
Frena, deixa'ns a nosaltres.
Els gestors administratius ens hem entrenat per agafar-te el relleu i córrer aquesta carrera per tu. Troba el teu gestor administratiu a gestors.cat.
Hi, everyone. Do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a EnglishSummer.com. English Summer. Learn having fun.
RAC més 1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, amb el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquilo, ¿eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ven.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Passant 2 minuts de 3:15, dèiem que farem sèries, però fem un pas abans, perquè m'ho heu demanat, a una pel·lícula que en realitat està seriada, no? Perquè l'ha partit en dos.
Documental.
Que la trobareu a Netflix, un documental que és sobre la vida de l'actriu Brooke Shields.
How do you feel about all this fuss that's being made over?
La trobareu a Disney Plus.
Disney Plus, sí, no Netflix.
Es diu... He dit Netflix?
Sí, sí, has dit Netflix.
Ah, doncs volia dir Disney Plus. Brooke Shields, la mujer más bella. Sí. I he vist que us ha agradat.
És interessant, és interessant el que explica, i a més perquè posa en perspectiva uns temps en els quals es feien coses que ara semblarien absolutament aberrants. Brooke Shields és una actriu, per la gent que no ho sàpiga, que va saltar la fama de molt, molt petita. I quan dic molt petita, estic parlant d'una nena. Una nena que, de seguida, el cinema i la publicitat van sexualitzar i explotar d'una forma que avui es veuria gairebé delictiva.
No, és així, gairebé no.
No ho podia fer.
Delictiva, és a dir... Pensa, recordem aquella pel·lícula que va fer amb el Louis Malle, que em sembla que es deia La Pequeña, en la qual ella era una nena... A la vida real tenia...
11 anys
i feia de filla d'una prostituta que vivia un prostíbul i feia com de nena prostituta, bàsicament.
Feia de nena.
Sí, sí, sí. Una nena a la que van obligar a fer escenes, no de sexe, però sí amoroses, de petons, etc, amb adults, a pel·lícules, una cosa que ara estaria absolutament prohibida.
Hi ha un petó amb el Kate Carradine.
Sí, sí, exactament. I que fins i tot van sexualitzar en publicitat. Hi ha unes escenes, jo crec que molt reveladores, de Calvin Klein, que li van fer... Ella era la cara visible de Calvin Klein, tenia 15 anys, i les fotografies vistes en perspectiva del temps ara són fotografies pornogràfiques. És a dir, veus a la nena en postures pornogràfiques. Ostres, et posa...
I això en parla ella.
Sí, sí, això en parla ella, això en parla el documental.
Parla de tot.
Parla de tot.
Sí,
he, tirat, no. he tirat una ampolla d'aigua sencera, i llavors estava intentant netejar perquè pots el trucutar, sí, que sí, a mi no importaria morir. Si no fos jo el que me'l trucutés. Ja està, fins aquí.
Tot el que us ha agradat.
Sí,
no, però... m'ha semblat molt interessant, perquè ella sobretot el que fa... Normalment aquest tipus de documentals, això té, crec que té semblances amb el documental de la Pamela Anderson,
sí,
que és moltes. Una mica... a cara descoberta, vull dir que no vas allà a fer una mica, els temes polèmics passes una mica per sobre de, no?, de puntetes i tal, sinó que entra tot d'una manera
amb la molt, relació de la seva mare, que era la seva
valenta, llavors parla de la seva relació amb l'Agassi, determinades coses que li han passat en el món del cinema, hòstia, hi ha coses molt fortes.
Una mare alcohòlica...
que jo no sabia, i la veritat és que, hòstia, la tia...
Sí que és veritat que visualment és bastant convencional, però
sí,
és tan potent la història que t'està explicant. Que
probablement també em molestaria si comencessin a intentar ser originals en el muntatge audiovisual, sí, i fer una cosa, perquè jo crec que és la idea del documental
és
una
història,
persona, sí, que ha viscut unes coses que potser no hauria d'haver viscut, una dona molt valenta, parlant a càmera de coses que són molt desagradables, moltes vegades.
Molt, moltíssim, sí.
Va, anem amb les sèries, només amb un avançament per dir que aquesta setmana TV3 estrena en català una sèrie que crec que us va agradar en el seu dia.
Ens va agradar molt, em sembla. Sí.
L'Amiga Estupenda, em sembla que es deia HBO, no? La sèrie,
sí,
sobre, sí, la novel·la de
l'Elena
Ferrante.
Ferrante.
I que es diu L'Amiga Genial.
Fins aquell moment...
que això és una d'aquestes estratègies que a mi m'agradarà veure-ho, perquè, clar, una sèrie que ja està estrenada, sí, fa temps a la televisió, a les, no,
a una plataforma,
a les plataformes, a veure què tal es comporta en una televisió convencional
un diumenge a la nit.
Sí, no, és interessant de veure.
Espero que funcioni, sí, perquè la veritat que la sèrie s'ho mereix.
La sèrie està bé,
Està, sí, molt bé, la sèrie, i a més jo crec que és un bon moment per veure-la. Ja en... sí, això que dèiem que a vegades és quan agafes el timing, no, del que mires i tal, jo crec que diumenge a la nit relaxadet és una sèrie que entra perfectament.
L'Amiga Genial, la TV3, la versió en català d'aquesta, l'Amiga Estupenda, que es va estrenar com, així,
tres
com
a... temporades, recordem.
Déu-n'hi-do. Val, hem de dir que
la
hi ha una llau...
saps si la té les tres, perdona?
Ostres, ni idea.
Com?
Perdona, té les tres temporades.
Si les ha comprat les tres, TV3 no ho saps.
Sé que el primer dia emeten dos capítols, crec.
Estàs molt preguntona, avui,
Sí?
No, volia saber. No, és interessant, perquè, home, emeten la primera i et quedes a missa.
Aquestes coses passen, també, perquè no funciona l'antena...
Passa molt, perquè tinc un plaer culpable a Sky Showtime, la millor cadena de tots els temps.
Segons Oscar Durac.
I estic mirant Madam Secretary.
Molt bé.
I a la quarta temporada... s'acaba i amb un cliffhanger tremendo. Ja, que segurament la devien cancel·lar. I veig que hi ha dues temporades més.
I no estan allà.
La millor plataforma, Broc.
Ja no estan allà i són de 2018 i 2019. O sigui que no em diguin, no hem tingut temps. No hi és. Què volen? Em volen obligar a baixar-me a la cinquena i la sisena temporada? Per això et dic, tio, clar, és que això i tal, i escolteu. Això posareu o no?
Estrenes. N'hi han moltes, moltíssimes de sèries una vegada més. Vull dir que hi ha una mena de llau de sèries. Volíem parlar-ne d'algunes de la setmana passada que us havien agradat, que valia la pena, i a veure si ens donen temps de les d'aquesta setmana, perquè entre altres coses, per la gent que ja segueix algunes sèries, cal recordar que hi ha aquesta setmana inicia l'última temporada meravellosa Mrs. Maisel, que és bastant coneguda, i de les coses que volíeu destacar de la setmana passada, Disney, a més Disney Plus marcant-se molts tantos,
Sí,
últimament.
La primera, Ralph and Katie.
This is a reminder. Katie, it's time for you to get Ralph.
Una comèdia de la BBC estrenada a Disney Plus.
Una comèdia recomanabilíssima, és a dir, protagonitzada per un matrimoni, els dos tenen síndrome de Down. És un spin-off d'una altra sèrie britànica que es deia The A-Word.
Sí,
per autisme. La paraula...
que parlava d'autisme.
Una sèrie divertida, amb un punt àcid fins i tot, que juga una mica als malentesos, entre la parella, i jo crec que funciona.
És una mica del seu dia a dia.
Sí, el seu dia a dia. És la sèrie, tenint en compte que podria ser molt bonista, saps què vull dir?
Clar.
Tenint en compte el tema i tal, intentar ser com...
perquè els protes són una parella de síndrome de Down.
Sí,
i tant. No, i ho fan superbé, realment, et fan riure, tenen una vista còmica molt bona.
Són un parell de cabrons.
Totalment, sí. és una mena, a veure, és com una espècie de matrimoniades, però ben fet, diguem-ne, no? A l'estil anglès, amb aquest punt àcid, amb aquest humor que està ben estructurat, ben guionitzat.
A mi m'ha encantat.
Hi ha molts protagonistes que ho fan de conya, de veritat. La sèrie sèrie funciona molt bé, és molt lleugera, episodis curtets,
sí, 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 ideal per una tarda. I a més exposa problemes que no són patrimoni només de...
No, no,
de
no, són universals.
Sinó que són universals, sí, sí, poden passar a qualsevol
casa. No, i que el que tu, per exemple, et semblaria una cosa petita, doncs perquè el matrimoni és una cosa gran, no?
Clar.
Doncs escolta, a mi em sembla que s'ha tractada amb una delicadesa bestial, però al mateix temps...
Molt senzilla
quan
i...
Quan s'ha de ser sí. un cabronàs...
Sí, sí, ho són, sí, sí.
La sèrie es diu Ralph and Katie.
Ralph and Katie.
Disney Plus, la voleu anar a veure.
Disney Plus.
També, arribats a Disney, en aquest cas de la cadena nord-americana ABC, la sèrie es diu Will Trent.
Name? Special Agent Will Trent.
Ooh, fancy.
I just want to get on with my day. I rescued a dog. You folks rehome animals, so... Rehome. This is a no-kill shelter, right?
I mean, mostly.
Mostly.
Què és això de Will Trent?
És un procedimental, per la gent que encara no ho sàpiga, són aquestes sèries, diguem-ne, comercials d'investigacions, estil CSI, mm-hmm. estil House, fins i tot. I mira, hem esmentat House i això és una mica, té aquest punt House de personatge extravagant que fa les coses molt bé però té problemes per socialitzar amb els altres. És un investigador
és un tipus molt brillant en la seva feina,
sí.
però
sí,
que quan surt d'allà
i sobretot excèntric, és a dir, l'excentricitat és el que venen aquesta mena de personatges,
sí, però
i...
que té un motiu darrere, sí, ell va ser abandonat quan era petit, va viure a llars de... d'infants, o sigui, de nens abandonats, i això el marca d'alguna manera, i marca una mica el seu caràcter. La sèrie... Clar, jo he vist els dos primers capítols, que són com una mena d'un capítol pilot llarg, perquè explica, se senta en una història, jo suposo que a partir del tercer ja la cosa ja deu ser això que comentes a cada capítol.
És un cas,
no?
És un cas per capítol, i l'actor protagonista jo crec que és la gran revelació.
Sense dubte, està molt bé.
És collonut, és un tio que es diu Ramon Rodríguez, que és porto-riqueny, hòstia, per mi aquest tio té un carisma
total,
bestial,
sí.
perquè fent un paper que és molt difícil, que és aquest paper d'un senyor que està completament allunyat de tot i que és un aquest punt d'excèntric que ve causat pel seu passat, una mica el doctor House, però sense aquesta mala llet, més diguem-ne, més
contingut, però sí.
Més contingut, però que potser et rebenta la cara amb pal, saps? Perquè l'has agafat de mal humor. Jo em sembla que el tio porta el paper tan bé que arrossega la sèrie, perquè la sèrie no és res de l'altre món.
No.
Però
no,
ell, ell és tan collonut que dius, hòstia, aquest tio arrossega la sèrie d'una manera molt fàcil.
Ell enganxa i el millor lògic que li pots fer a una sèrie últimament és dir que després d'haver el primer capítol tens més ganes d'haver el segon, i en aquest cas és així. És una sèrie que t'entren ganes d'haver més episodis. No us espereu una obra mestra, però per passar l'estona sí, és una molt bona sèrie.
La sèrie es diu Will Trent i la trobareu a Disney Plus. Què ha passat amb els plus? I la tercera, també que us ha agradat molt, crec que el Toni tenia moltes ganes de parlar d'aquesta, que es diu Tiny Beautiful Things, també a Disney Plus.
How are you both?
Great.
Fine. Danny blasted porn on the Bluetooth speakers this
Claire's
morning.
Claire's vibrator literally
melted. Tiny Beautiful Things, o sigui...
Sí, és una escriptora...
Petites coses meravelloses, diguem.
És una escriptora en crisi que, bàsicament, la seva vida s'està anant a prendre vent.
Sí. No. S'han anat ja a prendre vent.
Bàsicament, sí, però encara està en el procés, no? Ja, sí, s'està divorciant... La seva filla no li fa ni cas.
L'han fet fora de feina.
Exactament, no té cas on viure, no... Bueno, és una cosa...
Desastre.
És un desastre absolut. I l'única cosa que la consola és llegir, diguem-ne, una espècie de blog, no? On hi ha un
blog?
Sí, una senyora
notes.
Que dona consells.
De consells.
Un blog de consells.
Ah, un
no,
blog d'internet.
Un blog d'internet.
Com de coach emocional, diguem-ne.
No, i tal, aquí hi ha un... Faríem un spoiler molt gran si diguéssim l'autèntica naturalesa d'aquest blog, però de sobte ell això li dona com ganes d'escriure. La veu en off d'aquesta sèrie és absolutament magnífica, està molt ben posada, i és la història d'aquesta noia, d'aquesta senyora, que està completament destrossada per la vida, però que a poc a poc va...
Destrossada i desquiciada, eh?
Sí, sí,
bastant,
clar.
Perquè, hosti...
Està una cosa que normalment va... Això... l'aiva de la mà.
Sí.
Quan et passa una cosa, et passa l'altra. I és la història d'aquesta dona i com intenta sortir d'això a través de l'escriptura. No, que a mi és una cosa que m'interessa moltíssim. I em sembla, és una cosa de la Catherine Hahn, que és una actriu meravellosa, que sempre ho rebenta. Més crec que els flashbacks, no?, on s'explica una mica d'on ve aquesta dona i d'on venen els seus mals, una mica com Will Trent, no?, d'on ve tot això, tota aquesta mala maror. Hòstia, estan molt ben integrats a la sèrie. Per mi és una sèrie collonuda. Dura de veure, eh?
Sí. No és còmoda.
No és una comèdia, eh? No. O sigui, té tocs de comèdia negra, però és una sèrie que és un drama.
És un drama, absolutament. I amb el personatge aquest principal que diu el Toni, que jo el trobo fascinant perquè és un personatge ple de contradiccions, desastrós, en el sentit que es complica la vida, però també complica la vida dels que estan al seu voltant. Sí. Però igualment és un personatge tendre, és a dir, que de seguida et fas amb ell i, evidentment, és el centre al voltant del qual gira tot tota la sèrie, no? És una sèrie una molt interessant, sèrie... però no és fàcil, com diu el Toni.
No, a Disney Plus.
I això que comentava el Toni del recurs aquest del passat i del present, això ho fa perquè fins tot hi ha escenes que passen en el passat on es fonen en el present, o sigui, que és un recurs que ho fa sortint, que
està molt bé.
Servir bastant sovint, i que ho fa molt bé.
Exacte. Perquè normalment hi ha hagut una crisi del flashback, que és que quan viatges al passat és terrible. A més, alguns hi posen filtres i coses.
I aquí està molt ben integrat.
Color sèpia,
Sí. I en aquesta sèrie està molt ben integrat. Crec que és una gran sèrie, però no és una sèrie fàcil de veure, però la podeu veure a Disney Plus, i és magnífica.
Tiny Beautiful Things. Escolta, ho deixarem aquí, perquè hi ha moltes d'aquestes noves que...
Per cert, Bundó, vull dir que m'he creuat amb el xef José Andrés pel carrer fa poc.
Ja sé que està per Barcelona.
Està per Barcelona, fumant-se un puro, el tio.
Bueno.
No, ho
trobes malament, que
ho trobo perfecte.
Vull aportar, que s'acaba... És que m'acaben de dir...
José Andrés, normalment... Sí. A on va? És que hi ha hagut una catàstrofe, per si es fa acabar amb tot això del Wall Central Kitchen.
Doncs me l'he creuat davant de casa meva, no sigui que pugui cap a casa meva.